Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I tant que vindrem.
Fins a una visita.
Moltíssimes gràcies, fins
gràcies
aviat, que vagi bé, bona nit. Nosaltres
bona nit.
Ho deixem aquí, que acabeu de passar un bon Sant Jordi. Ara el tu diràs, que vagi bé.
Tantes coses a dir que ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Dos per
diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs, avui especial Sant Jordi. Ha estat un dia, com sempre, preciós, aquest 23 d'abril del 2024, i tot i que ha caigut en dimarts, entre setmana, els catalans i catalanes hem celebrat una de les festes més boniques que tenim al nostre país. Amb les roses, amb els llibres, que han omplert els carrers de totes les ciutats i de tots els pobles. Espero que hagueu gaudit d'aquest Sant Jordi, que no us hagueu mullat massa on hagi plogut. I ara poseu-vos còmodes perquè arrenca un programa especial, perquè volem tancar aquesta diada amb un tu diràs una mica diferent. Fins a la una de la matinada el que farem és anar visitant radiofònicament algunes paradetes de llibres i farem mini tertúlies, mini converses amb col·laboradors habituals del tu diràs per repassar l'actualitat del Barça i l'actualitat esportiva, per seguir parlant de tot el que està passant en les últimes hores. Encara amb tota la polèmica del clàssic, molt present, i també amb el futur de la banqueta del primer equip masculí. Atenció, perquè de seguida el tu diràs us explicarem informació i detalls interessants sobre aquesta carpeta, la de l'entrenador de la pròxima temporada. I també l'última hora de la polèmica pel gol fantasma del Clàssic. I després, a la segona hora del programa, cap a la mitjanit, ens acompanyarà un protagonista d'autèntic luxe per fer la prèvia del Barça-Olympiacos, primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. Avui, el tu diràs, el base txec del Barça, Tomas Satoranski. Demà a les 9 és aquest partit al Palau Blaugrana, el Barça-Olympiacos, evidentment en directe a RAC+1 a través de l'aplicació i d'internet, però és que els play-offs de quarts de final de l'Eurolliga han començat avui. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Bona nit. De fet, tenim en joc el primer partit de la sèrie Madrid-Baskonia.
Sí, el Wizzing Center 5 per al final, i no hi ha color en aquesta eliminatòria, i ja ho preveiem ara mateix, superant àmpliament el Real Madrid l'equip basc 81-60 més 21, malgrat que acaba de notar Baskonia, recordem, un equip sense Xima Moneke, i que arriba just aquests play-offs, és primer contra vuitè i de moment està demostrant aquesta candidatura de superioritat Real Madrid. No ho ha fet en l'anterior partit, el cobria la sèrie de quarts de final, Panathinaikos, la primera gran sorpresa, ha caigut al segon contra el setè, a l'OACA Panathinaikos 87, Maccabi 91. Ara mateix el titular al bàsquet europeu és el següent, Ataman ha dit que si no classifica l'equip per la Final Four, marxarà. La temporada que ve se n'anirà. I ara mateix està 0-1 aquesta eliminatòria. Com dius, demà arrenca aquest Barça-Olympiacos. Els grecs han aterrat avui, ho han fet sense l'ex blaugrana Papanikolaou i el dubte de World Cup.
Atenció amb Ataman, ja la valia quan era entrenador de l'Efes. I avui, després de perdre com a entrenador del Panathinaikos el primer partit a casa amb Maccabi, no ha perdut la sèrie, ha perdut el primer partit. Diu que si no classifica el conjunt grec per la Final Four, se'n va cap a casa. Tota una declaració d'intencions d'aquest personatge del món del bàsquet. Tot això en el camí cap a la Final Four de Berlín. Per cert, parlant de Final Fours, encara estem pendents de saber les seus dels pròxims anys. Aquest any és a Berlín, no sabem encara on es jugarà la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet la temporada vinent. Doncs bé, a RAC1 aquesta hora us podem donar algun detall de les diferents opcions que ara mateix té sobre la taula l'Eurolliga.
Sí, ja sabem que Barcelona va ser una de les fermes candidatures a acollir la Final Four la temporada que ve, però llavors va irrompre una oferta dels Emirats Àrabs, concretament d'Abu Dhabi, pels tres següents anys a raó de 25 milions per cada Final Four, una oferta oferta econòmicament astronòmica més alta que la que podia oferir Barcelona. Doncs bé, i afegim un nou actor, i compte que pren força, Belgrat. De fet, la capital sèrbia està molt interessada i per això ha fet una oferta econòmica superior a la que pot afrontar Barcelona. No arriba, evidentment, a les xifres d'Abu Dhabi, però la candidatura del Palau Sant Jordi no pot arribar a les xifres que proposa ara mateix l'Stark Arena de Belgrat.
Tot s'encamina cap a que Barcelona, evidentment, serà molt complicat que aculli una Final Four, ja sigui la temporada vinent o les pròximes temporades, perquè hi ha molts països, o fins i tot Emirats, sí, que tenen ganes de posar-hi molts calés aquí sobre la taula. Abu Dhabi eren 25, i Belgrat, com diu el Dani, ofereix molts més calés dels que podria oferir Barcelona. Per tant, l'any que ve veurem si sí, acaba de decidir l'Eurolliga, però tot apunta que serà o cap allà o cap aquí, però sí, a Barcelona sí,
sí. Ahir explicava el diari Esport al CEO de l'Eurolliga que hi havia diferents ofertes, que el fet que el Barça no jugui al Sant Jordi també, evidentment, això fa que sigui més complicat que es jugui a Barcelona, però en qualsevol cas, diferents ofertes, i això és el que us expliquem, Belgrat pren força ara mateix.
Aquí queda. Després escoltem Satoranski, aquesta conversa que hem mantingut amb ell al Palau Blaugrana. Fins ara, Dani.
Fins ara.
Enllà del play-off de l'Eurolliga de bàsquet, tenim en joc també partidassos de futbol internacional a aquesta hora. Hola, Miquel Agut.
Hola, Aleix Parisé i Milian.
Què tal? Bona nit. Tenim un Arsenal-Chelsea de Premier.
Vaja, és un Arsenal monumental contra un Chelsea que s'ha fet petit com una puça. La primera part ha estat més igualada, però la segona és un festival dels pistolers que estan fent honor a aquest sobrenom. 5-0 guanya l'Arsenal contra el Chelsea, un resultat que ningú, ni el més optimista dels seguidors dels Gunners, es podia esperar. Queden 11 minuts pel final més el temps afegit. Amb aquest resultat, l'Arsenal lidera la Lliga Anglesa amb 77 punts, 3 més que el Liverpool, que té un partit pendent, i 4 més que el Manchester City, que té 2 partits pendents. Atenció, perquè és una lliga molt igualada i Anglaterra no preval com a criteri de desempat el gol a baràs particular, sinó el general. Aquests 5 gols que està fent l'Arsenal li donen una diferència de gols de més 56, més 43 pel Liverpool, més 44 pel City. Un resultat que a tots els nivells és or per l'equip de Mikel Arteta.
Sí, senyor. Ara mateix l'Arsenal, com diu, seria líder el Miquel. Demà hi ha un Everton-Liverpool i dijous hi ha un Brighton and Hove Albion-Manchester City. El City encara amb un partit pendent, més enllà d'aquest que juga dijous contra el...
2 en total.
Sí, sí. Uh-huh. Per tant, el City depèn de si mateix encara per ser campió, però l'Arsenal li està complicant la vida amb aquesta golejada contra el Chelsea. I també tenim avui semifinals de la Copa Italiana.
Això és correcte. Està jugant-se la Lazio-Juventus, el partit de tornada de les semifinals. Queda a poc menys d'un quart d'hora perquè s'acabi el partit i està guanyant la Lazio per 2-0. Ha assenyato, com diuen a Itàlia, Tati Castellanos, 2 ta-ta-ta-ta gols que col·loquen l'empat a la sèrie. 2-0 pels torinesos a l'anada, 2-0 pels romans a la tornada. Queda aquest quart d'hora amb el comptat de partit, o sigui que semifinal igualada. L'altra semifinal, Fiorentina-Atalanta, es resol demà, de moment, amb un gol d'avantatge pels florentins.
Doncs ara cantem, si hi ha pròrroga en aquest Lazio-Juventus i com acaba l'Arsenal Chelsea. Una veu destacada del món del futbol avui en clau espanyol, perquè Fran Garagarza, el director esportiu, s'ha mostrat molt crític amb la imatge que va donar el conjunt blanquiblau en l'últim partit d'aquest cap de setmana contra l'Andorra. Hola, Joan Camí, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Sí, el director esportiu de l'Espanyol ha estat molt contundent afirmant que la primera part contra els andorrans és la pitjor que ha fet l'equip en tota la temporada. Garagarza ho ha dit a la parada que l'entitat perica ha col·locat a Rambla Catalunya de Barcelona a motiu de la Diada de Sant Jordi.
Es obvio que estuvimos mal, es obvio. En el segundo tiempo el equipo estuvo mejor, incluso pudo estar cerca de ganar, pero sin tampoco merecer, ¿no? El primer tiempo posiblemente igual sea, bueno, de los peores partidos que hemos jugado en nuestro campo y la verdad es que hay que hacer autocrítica. No estuvimos bien. Si analizamos los otros partidos, yo entiendo que el Leganés el equipo estuvo bien, el día del Tenerife, pienso que el equipo está en una buena línea y que hay que hacer un contexto un poco más amplio que lo que es Español-Andorra, ¿no?
Tot i acumular 4 empats en les últimes 5 jornades, ja no sé en posicions d'ascens directe, el directiu Bas s'ha mostrat optimista i ha expressat la seva confiança a l'entrenador Manolo González i els jugadors per aconseguir l'objectiu de l'ascens directe. El proper partit dels Manolo serà dissabte al camp de l'Elx, cinquè classificat a només 2 punts dels blanquiblaus, un partit on no hi serà, per cert, Nico Melamed, que va patir un microtrencament muscular a l'isquiotibial de la cama esquerra i serà baixa les pròximes 2 setmanes.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, com està l'Espanyol, a veure si treu el cap i aconsegueix una victòria important aquest cap de setmana al Martínez Valero contra l'Elx. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara.
Un marcador més d'aquesta nit de futbol sala. El Barça acaba de guanyar fa només uns minuts al Palau contra el Cartagena per 8-6 i l'equip de Jesús Velasco té a tocar la primera posició de cara als play-offs pel títol. Deu i 40 minuts. Fem una pausa i quan tornem explicarem informacions sobre la situació econòmica del Barça per poder fitxar o no aquest estiu i també algun detall novedós i molt interessant de la gran carpeta d'aquests pròxims dies, que és la de l'entrenador de la pròxima temporada i també de la trobada que Xavi té pendent amb la cúpula esportiva per veure si segueix o no segueix.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer-la al teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
76.948 76948
Sèrie
28 028.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser. San Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming.
Això és la nit esportiva de Catalunya, el Tu diràs, avui especial Sant Jordi. Mira, anem a descobrir la primera paradeta literària en la que avui ens aturarem un moment i que hem muntat aquí el Tu diràs, a veure qui ens trobem. Doncs mira, són dos grans lectors d'aquí de la casa, de la redacció d'Esports de RAC1, la Marta Ramon. Hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
I el Joan Maria Pou. Hola Joan Maria.
Bona nit.
Què tal, bona nit. Com heu passat Sant Jordi, Marta, com t'ha anat el dia avui?
Doncs molt bé, molt bé. Hem anat a passejar, dinat fora, hem mirat paradetes, ens hem distret amb els llibres, ens hem trobat molta gent i coneguts pel carrer, o sigui que d'aquests dies així xulos, per poder barrejar feina, perquè també s'ha treballat avui amb una miqueta de Sant Jordi.
Molt bé. El llibre, vols dir, quin t'han regalat, més enllà de la rosa, entenc?
Doncs Feminisme interromput, rebentar el poder, de la Lola Olofemi.
Molt bé. Joan Maria, què tal tu, el Sant Jordi, avui?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé, un esmorzar especial, i l'he començat a Barcelona i l'he acabat a l'Escala, aquí a l'Escala Sant Jordi a Tramuntanat, però bé, bé, la veritat és que tot en ordre.
Molt bé. Llibre? T'ha tocat llibre?
Me n'han tocat dos, Fill d'un malparit, del Sori Chalandon, i un rastre de violència del Mark O'Connell.
Molt bé.
Em coneixen bé.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, són algunes de les recomanacions que anirem deixant caure durant el programa d'avui amb els diferents convidats que tindrem. I després, si em voleu recomanar alguna altra, al final de la conversa us ho demanaré, Marta i Joan Maria. Però vinga, anem a la informació. Marta, us hem explicat avui a RAC1 que des del Barça es comença a transmetre optimisme per poder fitxar amb normalitat aquest estiu i, per tant, deixar de tenir problemes amb el fair play financer. És un aspecte clau per, evidentment, millorar la plantilla i també per poder aspirar a fer fitxatges diferencials importants, que és el que reclama, entre altres coses, Xavi Hernández.
Sí, el Barça ja saben a dia d'avui i per veu de la Lliga que tenen raons per somiar i per poder aspirar a inscriure futbolistes amb normalitat aquest proper estiu, és a dir, tornar a la famosa regla del 1-1 en algun moment de la propera finestra del mercat de fitxatges. A la Lliga fa dies que es deixa caure en petit comitè, que el club blaugrana està en el bon camí per recuperar l'estabilitat amb el fair play financer, que fa només uns mesos semblava una quimera impossible. La patronal del futbol espanyol veu amb més bons ulls ara la feina que està fent el Barça per corregir els seus números i això crida molt l'atenció perquè recordem que en l'última fotografia, la de l'hivern, el club estava excedit gairebé 300 milions d'euros respecte al seu límit salarial. Això sí, ens adverteixen totes les fonts consultades que no està ni molt menys fet i que no serà fàcil arribar a aquest punt d'equilibri. Abans caldrà fer els deures i fer-los ben fets. No només s'ha de complir amb el pressupost i fer-hi alguns ajustos necessaris, sinó que el més fonamental ens diuen és aconseguir els 100 milions d'euros de la palanca de Barça Media fallida de Libero. Una de les vies que explora el club és cobrir-los amb l'avançament o bonificació que pugui fer Nike si s'arriba a un acord per ampliar el contracte de la samarreta. També cal tenir en compte que el president Joan Laporta, el tresorer Ferran Oliver i altres directius van avalar en dues tandes diferents fins a 18 milions que vencen el proper 30 de juny i això també s'ha de gestionar. El Barça no sabrà amb seguretat quins seran els seus marges de maniobra exactes fins a finals de maig, principis de juny, un cop s'hagi analitzat tota la documentació del pla de tresoreria de cara a la temporada que ve que tots els clubs presenten la setmana que ve, amb data límit el 30 d'abril, un primer pas per calcular el nou límit salarial. D'aquestes regles del joc dependrà què es pot fer o no per reforçar la plantilla, que és molt important tenint en compte el reclam que ha fet Xavi a l'hora de valorar si continua o no com a entrenador del Barça. Si es torna a la regla del 1-1, per exemple, aleshores seria més fàcil aspirar a fitxar un objectiu de màxims com Bernardo Silva, sempre i quan, evidentment, sortís un jugador que alliberés l'espai suficient per incloure-hi el seu sou i amortització.
Queden molts deures per fer, però els inputs són molt positius des del Barça per complir el pressupost, aconseguir tot el que fa de la palanca fallida amb Libero, que són els 40 milions més els 60 que també s'han de proveir abans que es tanqui al final de temporada i evidentment això el que faria és que el Barça doncs pogués, per què no, actuar i operar amb certa normalitat aquest estiu. Evidentment s'haurien de seguir venent jugadors. Això també és una altra de les condicions que ja ens ha explicat la Marta en les últimes setmanes que el Barça ha de fer per poder fitxar jugadors top, com per exemple seria Bernardo Silva, un dels somnis del Barça de Xavi en les últimes temporades. De fet, afegirem algun detall més avui al Tu diràs, i és que aquest optimisme està fonamentat en una trobada que hi va haver-hi fa uns dies a Madrid entre Javier Tebas i el Barça. Cara a cara es van veure el representant de la Lliga, el màxim responsable de la Lliga de Futbol Professional, i responsables del Barça. Li van exposar tot el que ara la Marta explicava, aquest pla que tenen per intentar doncs, anar solucionant totes les carpetes econòmiques, complir amb el pressupost, aconseguir doncs, portar a terme els diners que falten de les palanques de Barça Media, i així, d'aquesta manera, el club doncs, està en una situació més normal. I el màxim responsable de la Lliga ho va veure amb bons ulls. Va veure viable tot el que està fent el Barça i tota la feinada que hi ha al darrere i que estan treballant els directius del Barça, i per tant va donar el vistiplau o va mostrar el seu optimisme a Javier Tebas perquè el Barça pugui tornar a la regla 1-1 aquest estiu. Va ser una trobada de fa uns dies, cara a cara entre Tebas i el Barça. I afegeixo un altre detall. En aquests comptes per tornar a la regla 1, ara ho dèiem, el Barça ha de trobar sí o sí aquells famosos 40 milions de Libero més els 60 que ja s'han de posar en el següent tram d'aquesta palanca. Doncs bé, el club està molt a prop de tenir els 40 milions de Libero. Fa mesos que Laporta i el club treballen per trobar algun inversor que els posi, aquests que no va posar Libero, i que es quedi, per tant, una part de Barça Media. I pel que sabem, a RAC1, l'operació està molt avançada i a punt de tancar-se, la d'aquests 40 milions. Falten els altres 60, que també s'estan treballant. Com deia la Marta, es podrien provisionar, per què no, amb el nou acord amb Nike, si s'acaba tancant, o si no, amb un altre inversor amb els que també s'estan negociant. Per tant, econòmicament, sembla, tot això s'ha d'acabar de tancar, que pot haver-hi bones notícies a les pròximes setmanes. S'han d'acabar de confirmar, insisteixo, però si el Barça compleix amb tot i torna a la regla 1-1, podrà fitxar amb normalitat. I aquí s'obre un altre escenari, que és la de la carpeta de l'entrenador. Atenció, perquè, com ja sabeu, us hem anat explicant els últims dies, Xavi s'ho ha repensat. Xavi té contracte en vigor fins al 2025 i té l'opció d'ampliar-lo fins al 2026, depenent del que passi la pròxima temporada, i Xavi ha demanat una trobada amb la cúpula esportiva per parlar d'aquesta qüestió, però que ningú doni per fet que, com que Xavi s'ho ha repensat, aquesta carpeta ja la tanquem i Xavi seguirà sent l'entrenador del Barça. Ho ha definit molt bé aquesta tarda el periodista Xavi Torres al Versió RAC1, ha dit que Xavi hagi fet marxa enrere i vulgui quedar-se, no vol dir que s'acabi quedant. I aquest escenari l'hem de contemplar. No vol dir que, tot i que Xavi faci marxa enrere, el club ja li obri les portes i s'acabi quedant com a entrenador la pròxima temporada. De fet, no hi ha unanimitat dins del club perquè Xavi continuï, i tot i que Laporta ha anat dient públicament que és el millor entrenador possible, que és l'opció número 1 si ell vol, i que de fet Laporta volia convèncer Xavi que repensés el fet de plegar el 30 de juny, doncs bé, en cercles privats el president ha mostrat algun dubte sobre la figura de Xavi i el seu staff veient com ha acabat la temporada, que acabarà en blanc. A més, pel que sabem a RAC1, en la trobada que ha d'haver-hi pròximament, el club li proposarà a Xavi alguns condicionants, diguem-ho així, o algunes propostes, li farà, millor dit, al tècnic. Una d'aquestes propostes té a veure amb l'staff tècnic de Xavi Hernández. La temporada no ha estat gens bona i des de l'àrea esportiva del Barça consideren que es podria reforçar o potenciar algunes àrees, alguns aspectes de l'staff, tant de la preparació física com de l'anàlisi de vídeo, l'anàlisi dels rivals, evidentment amb la voluntat de millorar, de que la temporada vinent sigui millor que aquesta, que, insisteixo, es tancarà en blanc. Per tant, hi haurà proposta del club per fer algun canvi o introduir algun canvi en l'staff tècnic de Xavi. I aquesta no serà l'única proposta que li faran a Xavi en aquesta trobada. A partir d'aquí, veurem si s'entenen les dues parts o no i si Xavi continua o no. Si Xavi no continua, ja hem explicat que Rafa Márquez és l'opció número 1 per substituir-lo, però, com us deia ara, si el Barça torna a la regla 1-1, s'obre un nou escenari. Perquè el Barça, amb la regla 1-1, pot operar amb normalitat i, per tant, pot fitxar jugadors amb contracte pagant un traspàs, però també pot fer servir una part de la massa salarial per fitxar entrenadors amb contracte pagant un traspàs. No sé si m'explico, però no descartem, amb la notícia que ens ha explicat la Marta d'aquest optimisme de tornar a la regla 1-1, que el Barça torni a obrir la porta a fitxar un nou entrenador. Si amb Xavi, evidentment, no es posen d'acord en aquesta trobada que hi ha prevista. Com és evident, el club té i tenia una llista d'entrenadors top que agraden. Una llista que havien guardat en un calaix, perquè no hi havia marge salarial, però, insisteixo, si el Barça torna a la regla 1-1, potser hauran de treure la pols d'aquesta llista. Depèn del que passi amb Xavi en les pròximes setmanes. Aquí queda tots els detalls que us podem explicar avui, dia 23 d'abril, de com està la situació econòmica i esportiva del Barça. De fet, tot lliga en les últimes temporades, tant l'economia com la part esportiva. Joan Maria, això que hem explicat amb la Marta, què et sembla? Com està la situació? Donarà moltes voltes, aquesta carpeta.
Em sembla interessantíssim tot el que expliqueu, perquè jo crec que tot el que té a veure amb qui serà l'entrenador la temporada que ve i quin serà el projecte i a què aspirarà el Barça de manera realista la temporada que ve té a veure amb tots aquests condicionants que he posat sobre la taula del pla econòmic, si acaben caient cap a la banda del sí a favor del Barça o cap a la banda del no en contra del Barça, no? És a dir, jo crec que l'economia en aquest cas és el punt de partida. Això no vol dir que la part esportiva, la planificació esportiva no s'estigui fent en paral·lel, jo crec que tenint en compte això, no? La hipòtesi que es torni a la norma del 1-1 o que es continuï en una situació tan precària com l'actual, no? Faria bé Deco i la seva gent, farien bé d'estar preparant ja la temporada que ve amb aquestes dues vies, diguem-ho així, de treball. Si realment aquesta reunió que comentes que hi va haver-hi, aquest optimisme relatiu que explica la Marta, es converteix en realitat i realment el Barça troba els milions de la palanca fantasma, l'acord amb Nike, apareix aquest bonus que també pot ser salvador, es fa algun bon traspàs i tot queda, diguéssim, de manera que tants diners surten, tants diners poden entrar. Jo crec que aleshores, clar, s'obre aquí una finestra d'oportunitat gegantina que fa 4 dies semblava impensable, no? Aleshores, aquí el tema és el següent, jo crec. A veure com ho veieu vosaltres. Si el Barça torna al 1-1, i per tant vol dir que té un marge de maniobra enorme comparat amb el que ha tingut en els últims mercats, la principal pregunta que ha de contestar la junta directiva amb els seus responsables de la parcel·la esportiva és Xavi el millor entrenador possible per aquest Barça reforçat, per aquest Barça que podrà anar a buscar jugadors de primer nivell al mercat sempre i quan faci bones vendes? Ah, perquè tu ara ho deies. Fins fa 4 dies hi havia una part de la junta directiva i el president estava, diguéssim, en aquest sector que pensaven que Xavi era la millor opció tenint en compte la situació econòmica. No?
Sí.
Clar, si la situació econòmica canvia, aquest plantejament també canvia. I clar, aquesta jo crec que és la primera pregunta que has de contestar. Insisteixo, si tens resolt el problema econòmic, perquè si no tens resolt el problema econòmic, aleshores jo crec que aquesta junta directiva i Joan Laporta volen que Xavi continuï perquè creuen que tenint en compte les circumstàncies és millor tenir un home de club, un tio que ja té contracte, una persona que acceptarà segons què en cas que se'l convenci, no? Però en canvi, pel que sabem, perquè Xavi realment es repensi la seva continuïtat, li han de posar sobre la taula un projecte esportiu amb tots els ets i uts. És a dir, un projecte esportiu on apareguin els Bernardo Silva, el mig centre defensiu de primer nivell, no? Zubimendi, Kimmich, bé, jugadors d'aquest nivell, un golejador de debò, vull dir, allò, una plantilla que tu miris la foto i diguis, hòstia, vale, aquest és un Barça que d'entrada aspira a tot. Per tant, veurem si coincideixen els tempos dels uns i dels altres.
Clar, la situació és que Xavi té contracte i s'ho ha repensat i vol seguir. Molt bé, perfecte, ara es trobarà amb el club i en parlaran. El club li dirà, creiem això, això i això. Xavi dirà, jo crec això, això i això, i a més, vull una plantilla, si tornem a la regla 1, amb aquests. I aquí haurem de veure si tot casa. És a dir, futbolísticament és el mateix llenguatge el de Deco i Xavi, voldran el mateix mig centre, voldran el mateix extrem, voldran el mateix central. Bé, si tot quadra, perfecte, endavant. Si no quadra, hi ha l'opció de Rafa Márquez, que era l'opció número 1, fins que el Barça pot tornar a la regla 1. Si torna a la regla 1, jo només explico que s'obre un altre escenari, que és que a banda de Rafa Márquez tu pots fitxar un traspàs d'un entrenador.
És que això és molt interessant, perquè jo crec que tots tenim molt clar que si el Barça, diguem, que pogués fitxar, és a dir, suposem que els entrenadors que agraden al Barça, que tenen contracte en vigor, accepten marxar del club al qual estan defensant actualment per venir al Barça, d'acord? I que el Barça es pot permetre aquest traspàs. Aleshores Márquez jo crec que deixa de ser l'opció alternativa a Xavi. La pregunta és, Xavi continuaria sent l'opció número 1? O de cop i volta Arteta, Luis Enrique, no ho sé, vull dir, passen per davant de la casa, diguem-ho així.
Jo crec que tot depèn d'aquesta trobada i de si tenen el mateix llenguatge, no? Un cop ha passat el que ha passat, que és que Xavi va dir que marxava, per tant el club va activar, tot i que no ha fet cap negociació al Barça, això és cert, però el club evidentment va activar noms, propostes, entrenadors que agraden, i té una llista i els tenia allà guardadets, doncs això està activat, és evident, si no el Barça no hauria fet bé la seva feina. Però un cop ja hem arribat al punt d'avui, 23 d'abril, què passa? No?
Clar, i la pregunta, insisteixo, continua sent aquesta, si el Barça té les mans lliures.
tenint les mans lliures per fer una plantilla competitiva amb noms potents i fas bones vendes, se li ha de donar l'oportunitat a una llegenda del club, tot i que aquest any acabarà en blanc i que en molts moments no s'ha jugat el futbol que s'hauria d'haver jugat i que l'evolució futbolística d'aquesta temporada és insuficient? Se li dona més pes al fet que Xavi ha posat sobre la taula com a contrapartida aquesta temporada en blanc i amb un joc mediocre en la majoria de mesos, o un Pau Cubarsí, un Lamine Yamal, un Fermín, no? I per tant han aparegut jugadors que tenen un recorregut bastant interessant, o no, o es considera que ja ha demostrat què pot fer com a entrenador del Barça i s'ha d'anar a buscar algú altre. El que tu deies, en aquesta conversa Xavi podria acceptar que hi hagués especialistes de més nivell en determinades facetes de la preparació de l'equip, més capacitat de mirar cap endins i menys d'estar pendent del que diuen a fora, més feina en el dia a dia, més control de les emocions durant els partits, més agilitat a l'hora de canviar-los, a l'hora d'intentar intervenir per millorar el seu equip. Tot això se li pot explicar a Xavi, es pot comentar, es pot debatre amb ell, acceptaria estar obert a aquest tipus de situacions, i al revés, el club li donaria a Xavi una sèrie de reforços que l'entrenador creu imprescindibles i que ja ho creia la temporada passada i que va acceptar continuar malgrat tot perquè és un home de club. Totes aquestes preguntes jo crec que són molt, molt rellevants, no?
I tant. Tenen molta feina, els uns i els altres, en els pròxims dies, perquè la trobada està prevista per aquesta setmana. Veurem quin dia, no hi ha una data concreta, però en principi hauria de ser aquesta mateixa setmana.
La data internament ja la saben, el que passa que òbviament no és pública, però els interessats ja saben quan s'han de trobar.
Doncs estarem pendents, evidentment, us ho anirem explicant aquí, el tu diràs. Donaran moltes voltes, Marta, tot això de la carpeta de l'entrenador.
Sí, perquè, clar, com bé has resumit, aquí hi ha diverses posicions que s'han de trobar i s'ha de veure fins a quin punt es pot cedir d'un cantó i de l'altre, i després, clar, l'escenari que obre, no?, aquesta nova situació amb el fair play financer, doncs també obre un ventall de possibilitats pel que fa a la carpeta de l'entrenador. El que passa que no vull posar aigua al vi amb els que voldrien un canvi de rumb a la banqueta i que somien amb grans noms d'entrenadors top de nivell mundial. Clar, s'ha de veure quan es concreta la regla del 1-1, perquè el Barça, el més normal, amb les xifres que coneixem i el que sabem de la informació que hem anat treballant, és que d'entrada el Barça a dia d'avui és un club excedit, fora dels límits dels marges salarials. No sabem si el primer minut en què hi hagi el tret de sortida al mercat d'estiu ja haurà resolt tots aquests deures que ha de fer. El més normal és que iniciï aquest mercat d'estiu excedit i que a mesura que es vagin resolent aquests deures que ha de fer i que vagi fent alguns moviments, doncs es pugui arribar a aquest punt d'equilibri. Sí. I clar, jo poso un altre element sobre la taula. Potser la carpeta de l'entrenador, per poder planificar i sortir al mercat i dissenyar la plantilla, hauria d'estar resolta abans que la de si ve Bernardo Silva o ve Dani Olmo o ve un Zubimendi o ve Guido Rodríguez, per entendre'ns, no?
Seria ideal.
El tema de l'entrenador, diguem que potser s'ha de resoldre abans o ha de quedar resolt abans que quan pugui certificar exactament quins són els teus marges de maniobra per sortir al mercat, no? També s'ha de veure com s'endrecen aquests timings, no?
Si això és així, aleshores jo m'inclino a pensar que l'opció més intel·ligent, més còmoda per la porta i la seva gent, és que l'entrenador sigui de casa, perquè aleshores tu has de pactar amb aquest entrenador de casa, dir, escolta'm, nosaltres aspirem a la regla 1 i per tant a tenir una plantilla ultracompetitiva, però no ho sabem ara. Per tant, ens hauràs de donar un marge. Segurament si vas a buscar algú a fora, la primera pregunta que et farà és val entrenar a quin Barça? I potser a aquesta persona de fora no li pots dir escolti, ara mateix no li sé dir ben bé. I clar, això és molt rellevant. De la mateixa manera que jo penso que un club com el Barça, que ja hauria d'estar fent la feina, i espero que l'estiguin fent, pugui estar fent la feina tenint en compte les dues hipòtesis, i és que continues accedit o que no, o que tot surt meravellosament bé i de cop i volta en algun moment del mercat tu pots anar a sortir a buscar primeres espases, no? Sí.
Això en principi és així perquè al llarg d'aquests mesos s'ha anat treballant amb la hipòtesi d'estar accedit i de tornar a haver de treballar en un mercat molt difícil. Aleshores, hi ha aquest pla, diguem, d'austeritat i de tornar a estar mesurant euro a euro què es pot fer, què no es pot fer i quins equilibris més s'han de fer. Això és la hipòtesi que ha predominat i que ha acompanyat l'equip de econòmic de treball de l'apartat esportiu del club aquests darrers mesos. Ara això és una finestra d'oportunitat que s'obre i evidentment és un escenari amb el que també s'ha de treballar, però clar, hi haurà les dues vies obertes, això sí, recordeu l'estiu passat.
Clar, és que anava a dir, ja ho han viscut això.
Ja va passar, perquè si recordeu, quan parlàvem, és que estic tenint un petit déjà vu ara mateix, m'ha vingut aquí com un llampec, recordo les setmanes finals d'abril, el mes de maig, quan anàvem parlant de la possibilitat que vingués Messi, que parlàvem tant d'aquest pla de tresoreria que es va fer famós, la gran majoria de la gent va descobrir que els clubs presentaven un pla de tresoreria a aquestes alçades de temporada amb tota l'operació fallida finalment de Messi, no? I si ho recordem, l'estiu passat el Barça ja va treballar amb diversos escenaris que incluïen doncs diverses possibilitats segons si s'acostava o no s'acostava a la regla del 1-1 i si s'encaixava o no s'encaixava un jugador, un contracte com el de Leo Messi. Doncs diguem que aquest departament del Barça ja està una mica acostumat a treballar amb diversos escenaris més de màxims, escenaris més de mínims, però evidentment aquests senyals que emet la Lliga, a més a aquesta hora de la temporada, diguem que encara no ha entregat ni la documentació prèvia, no? Que és aquesta que s'ha del pla de tresoreria del límit del 30 d'abril, doncs ja són molt bones notícies, perquè això en altres temporades doncs aquests inputs de la Lliga no els havia tingut a aquestes alçades.
El Barça està entrenat ja en fer dos plans, el de màxims i el de mínims. L'any passat, bé, Xavi va convèncer verbalment jugadors no? com Bernardo Silva, com Kimmich, com Zubimendi, i ell va parlar, i eren jugadors que si el Barça hagués pogut abordar-los econòmicament, per què no? Podrien haver acabat jugant al Barça, i al final es va quedar sense res d'això i va acabar venint Oriol Romeu. Bé, veurem com acaba tota aquesta carpeta. Avui us hem explicat una mica com està l'escenari i com pot canviar aquest escenari arran d'aquest optimisme que hi ha al Barça i de la bona feina econòmica que s'està fent en diversos aspectes per tornar a la regla 1-1 i que la Lliga també veu amb bons ulls el que li ha explicat al Barça, que ara haurà de plasmar, com diu la Marta, en aquest pla de tresoreria. Escolteu, Marta, Joan Maria, acompanyeu-me un moment perquè, mira, caminarem una estona cap a la següent paradeta literària, avui el t'ho diràs, a veure qui ens trobem per aquí. Home, mira com riuen. Encara fan bona cara. Sí. Màrius Carol, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Ernest Folch, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé. Feu bona cara encara?
Sí. 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 Està cansat. No vol dir no ser feliços, eh?
Ah. Ha anat bé el dia?
Sí, sí, dia extraordinari.
Ja s'ha descobert el misteri. Mira què ens dèieu fa uns dies aquí al t'ho diràs. Mira. Podés venir a parlar del teu llibre, si vols,
sí,
també.
Sí. I fins i tot el Màrius.
A més, hi ha una referència al Barça d'una persona rellevant. Va, sí. És igual, va. No adelantem.
Ah, sí? Aquí,
Mica en mica.
Sí, fins aquí? Hasta aquí puedo leer?
Hasta aquí pot produir alguna sorpresa.
M'encanten les sorpreses. Això va passar fa uns dies al t'ho diràs, uh-huh. I la sorpresa és José Luis Rodríguez Zapatero.
Sí.
Ostres...
Sí, aquí el meu editor em va encarregar si em feia il·lusió, va demanar sí. Primer si em feia il·lusió fer un llibre sobre la figura de Zapatero. Estem parlant de fa tot just un any,
Era una pregunta retòrica perquè sabia que et faria il·lusió.
Bueno, sí, sí, la veritat és que em va fer il·lusió. Em va fer il·lusió per diverses raons, perquè és un personatge doncs que, bueno, va ser president del govern, però que estava, diguem, en stand-by, eh? I pensaves, quan un president del govern a una edat doncs relativament jove doncs, en fi, no té una ocupació concreta, què fa, què pensa, a què aspira, no? I des d'aquest punt de vista em resultava interessant.
Quantes converses has tingut? Quantes?
Pues, jo crec que unes 8.
Vuit parades del
trobat. Sí, després, bueno, i un dia vam dinar i... Bueno, no, la veritat és que ha sigut una feina després d'intercanviar materials, perquè clar, no deixen de ser uns diàlegs, no? que el que he fet jo és transformar-los en dos narracions, no? O sigui, es veu perfectament, parla en primera persona sempre en el llibre Rodríguez Zapatero, i jo sóc, diguem, una veu en off que va centrant una mica les introduccions dels capítols i un pròleg més llarg per explicar el que he vist, el que m'ha semblat i per on crec que anirà la trajectòria del personatge. El que passa és que en aquest temps, que hi ha hagut alguns parèntesis molt llargs, la figura de Zapatero ha canviat absolutament, és a dir, d'una persona que no sabíem massa bé a què es dedicava més enllà de que, bueno, continuava treballant com amb qüestions de mediació amb Llatinoamèrica, que estava amb algun parell de think tanks i que, bueno, mantenia una activitat de low profile, de que volta el personatge després de les últimes eleccions generals es converteix en una figura clau per salvar-li el coll a Pedro Sánchez. I això és el resultat de que un dia, doncs, ell, que és l'home que va aconseguir aquest un dia, o sigui, la feina, és l'home, diguem, que encarrega tot un equip de gent que posin fil a l'agulla per aviam si són capaços d'acabar amb el tema d'ETA i amb que la banda armada doncs abandoni les armes. Resulta que sent el Feijó, el Núñez Feijó, en el Senat, acusant els socialistes, acusant el govern de tractar millor els botxins que les víctimes, no? I ell, com que aquesta mateixa, una frase molt semblant, moltes vegades les frases que diuen els polítics no les han pensat ells, eh? Yeah. Sinó que hi ha hagut un equip de gent que a vegades no és massa brillant i repeteix les frases en el decurs del temps, no? I com que això és una cosa que ell es va sentir en boca de Rajoy, quan Rajoy va estar perfectament informat de tota aquesta negociació que es va fer amb ETA. Entre altres coses perquè un dia el rei Joan Carles va agafar, sabent, diguem, que el govern doncs tenia intenció d'aviam si trobava el desllorigador i que encara que seria llarg hi havia possibilitats d'èxit, un dia va agafar el cap de l'oposició, el Rajoy, i el president del govern i diu, escolta, si heu d'arreglar aquest tema, feu bé, poseu-se d'acord i mantingueu la informació en tot moment. I Rajoy, que és molt Rajoy, perquè Rajoy és un
no
home...
No ens expliquis el llibre, per això.
No, jo crec que se'l llegeixin. Estic explicant el marc. Rajoy, què li passa a Rajoy? Rajoy pensa, ui, i si un dia a mi m'agafen que jo sabia aquesta negociació no surt bé, això em pot perjudicar. Llavors van tenir que fer una cosa molt rara, que és que en lloc d'explicar-li directament les negociacions com anaven a Rajoy, a qui informaven era a un col·laborador de Rajoy, és a dir, perquè no poguessin dir no, a mi no m'havíeu explicat, doncs hi havia un Piernas que era el que li explicava les coses bé. I tot això per què ho dic? Perquè ell en aquell moment salta a l'arena política, es posa, diguem, el xandall de no només de córrer, perquè ell corre cada dia, mm-hmm, bueno, fa més o menys com tu, sí, dir, fa 8 o 9 quilòmetres, més o menys, no?
Sí.
Aquí estem bé. Doncs es posa el xandall de la feina i fa una campanya en favor de Pedro Sánchez, va a Carlos Herrera, se'n va veure, en fi, se'n va a La Sexta, se'n va a La Set, se'n va a tot arreu, se'n va a totes les ràdios, algunes ràdios, diguem, no especialment còmodes, i dona la cara, i es parteix la cara per Pedro Sánchez, no? I a partir d'aquí, cada vegada que hi ha unes eleccions a aquest país, ja siguin les basques, ja siguin les gallegues i tal, bueno, el personatge, bueno, i les catalanes. Les catalanes veurem aquí a Zapatero molt sovint, quasi bé més sovint que el propi Pedro
Sánchez. T'ho has passat bé, com a mínim?
M'ho he passat molt bé.
Parla del Barça?
Parla en algun moment del Barça, perquè ell no va anar mai. O sigui, ell és un culer que no va anar mai a la llotja del Camp Nou.
Imagina't. Bé, es diu Crònica de l'Espanya que dialoga, de Nabona Editorial. Sí,
sí. Però ell, fixa-t'hi, ell fa una cosa que diu, jo no vaig anar, però jo he estat a dos Champions que va guanyar el Barça, a París i a Roma.
Imagina't.
I per cert, té molt bona relació amb Xavi. Ahir, a través del Fernando Polo, que vam fer la presentació del llibre, Fernando Polo es va posar els dos en contacte i, bueno, vam descobrir molt propers.
I la tenia i la té molt bona amb Guardiola, vull dir que ell està molt ben connectat.
Bé, ara parlarem de Xavi i de la banqueta del Barça. Joan Maria, Marta, abans d'acomiadar-vos i de quedar-nos en aquesta paradeta...
M'he trobat a la floristeria,
sí,
mentre jo comprava la rosa per casa, amb el Xavi, la seva dona i la resta de la família, les filles.
El fill i la filla.
El fill i la filla, sí. Comprant també roses al mateix lloc.
I la cara que feia era de continuar o no?
No tens clar.
Estava molt seriós, però igual estava molt seriós per dir-me bona tarda. Però no ho sé.
Bé, anava a dir... Bé, que haurem de llegir, no, Joan Maria, Marta, aquest Crònica de l'Espanya que dialoga, del Màrius Carol, aquestes converses amb Zapatero, de Nabona Editorial. I després, no, volia preguntar-te, Joan Maria, si t'has recuperat ja del clàssic, d'aquest nou capítol ara del Barça i del president Laporta, de voler anar fins a la justícia ordinària, si fa falta, pel que va passar amb el gol fantasma.
Sí, m'he recuperat del Madrid-Barça del Bernabéu perquè, mira, ja amb els anys que porto la recuperació, diguéssim, que és més ràpida que fa uns anys. I tot això, tota aquesta reacció tan vehement i un punt histriònica al gol evidentíssim que es van passar a l'àrbitre, tant de camp com de bar, també podríem apuntar-li a l'assistent, jo crec que no conduirà enlloc. No sé si és el millor camí perquè es faci justícia, però en tot cas no em sembla malament per cridar l'atenció sobre una acció que evidentment que marca el partit, no? No crec que el Barça hagués guanyat aquesta Lliga, no crec que el marcador del Bernabéu hagués determinat un desenllaç diferent en aquest sentit, però sí que és veritat que aquest tipus de jugades actualment són molt fàcils de jutjar de manera equitativa i correcta, no? I per tant em sembla bé reaccionar en aquest sentit. Però no sé jo si aquell comunicat oficial, aquell Parlament mirant a càmera i aquesta vehemència tindran efectes positius.
Jo crec que era un Parlament cara a la galeria, no? Sí. Ho acabes de perdre tot i llavors surts i et poses estupendo. Bueno.
No servirà de res, un advocat especialista ens deia que res.
No, i això ho sap el president Laporta, que això no serveix de res. Però, bueno, és una manera, diguem, de donar resposta a una cosa que va fer... Els culers ens va fer molta ràbia, perquè sabíem que això seria... Aviam, que el Barça tenia molt poques possibilitats, però com a mínim ens feia il·lusió guanyar el Madrid, no?
Sí, però, i vas estar a punt, eh?
Vas estar a punt, però també és veritat que... Jo no vull fer el victimista, encara que hi ha coses que m'estranyen. O sigui, una càmera que sempre està allà per veure si la pilota entra al costat esquerre de la porteria, aquesta vegada no hi era o no funcionava o no se sap què. Jo crec, ara vols que et digui el que penso? Que aquesta imatge la tenen i no ens l'han ensenyat. Tinc tot el dret a pensar-ho. És a dir, aquest excés d'escrúpols per part de la federació i de la Lliga, vull dir, el que fa és pensar, bueno, és que no m'ho crec. Ara, un cop dit això, va fer molta ràbia perquè el Barça jo crec que va jugar un partit bastant acceptable, va jugar bé i hagués estat, bueno, deixar una mica de bon sabor de boca amb una temporada que ha sigut un... Bueno,
un malson.
Un trunyo.
Un trunyo. Escolta, em quedo en aquesta paradeta que m'agrada molt, Vinga, no marxeu, que ara seguirem parlant del Barça, de Xavi, del Clàssic i explicarem més coses. Joan Maria, Marta, moltes gràcies. Per cert, Joan Maria, quan ens tornem a trobar dimarts vinent, serà després del Bayern de Múnich-Real Madrid. Només que ho sàpigues. si tens alguna esperança.
Hi ha una pausa dramàtica que és bastant eloquent, em sembla.
No en té ni una.
A vegades hi ha silencis que, no? Que són bastant eloquents, oi que sí?
Alguna recomanació literària, per cert, que vulgueu fer, Joan Maria, Marta, abans de marxar?
Jo, abans de marxar, el que volia dir és que no és casual que el president Laporta, amb el discurs aquest tan vehement i amb tota aquesta estratègia judicial per anar fins al fons de la qüestió, amb el tema dels vídeos del bar, etcètera, etcètera, no és casual que en cap moment hagi fet cap referència al fet que a la Lliga no hi hagi tecnologia de gol. Tots els focus per la federació, però en canvi, per Javier Tebas i la Lliga, ara que estem amb això del tema del fair play i tal, curiosament, cap referència a la tecnologia del gol.
Joan Maria, deies, perdona.
Tres molt ràpides. Guanyaràs una mar llisa del Miquel Martín i Serra de Periscopi, una història preciosa d'una recerca familiar que permet a l'autor parlar una mica de com s'escriu i alhora ens explica com era l'Empordà del segle XIX per comparació com és l'Empordà actual. L'assassí de la muntanya, de Anders de la Motte. Aquest és un thriller de columna d'aquests de devorar pàgines una darrere l'altra. No s'ha d'esperar alta literatura, ni no es tracta d'això. És una trama d'aquestes que enganxa amb uns personatges absolutament fascinants. I després un llibre del qual parlaràs d'aquí una estona en una altra parada, perdona l'espoiler.
Sí, sí.
Mala piel,
m'ha encantat.
Del Toni Padilla, que és un llibre preciós, és una joieta on, amb l'excusa de parlar del seu vincle de tota la vida amb el Sabadell, el Toni doncs escriu un llibre des de l'ànima, amb una emoció i una veritat espectaculars, parlant de la seva família. I bé, ensenyant-nos gairebé a cor obert com va créixer i on va créixer i tot el que passa dins d'una família, en aquest cas de Sabadell, relacionat amb les victòries, les derrotes, els patiments i els gaudis seguint el centre d'esports.
Sí, senyor. M'ha encantat i de seguida parlarem amb el Toni Padilla, que avui ens acompanyarà. I mira, ja aprofito per dir també quina serà la següent parada. Àxel Torres, avui, un dels analistes de Movistar Plus i que també ha fet un llibre que es diu Cròniques Balcàniques, relacionat amb el futbol dels Balcans. Doncs de seguida també anirem a aquesta paradeta amb el Toni Padilla i l'Àxel Torres. Joan Maria, Marta, moltes gràcies. Visca Sant Jordi.
Visca, bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Fem una petita pausa, 11:21, i ens quedem en aquesta paradeta magnífica amb el Màrius Carol i l'Ernest Fol, que hem parlat una estona d'aquesta crònica de l'Espanya que dialoga, aquestes converses del Màrius amb Zapatero, de Nabona Editorial, que per cert, Zapatero aquest matí al Món RAC1, mira, ha dit això amb el Basté sobre el Barça.
Bueno, yo he sido siempre el Barça y me ha dado grandes satisfacciones porque no quiero presumir, pero en fin, bajo mi presidencia el Barça ganó 2 Champions.
Ya.
Una en Roma y otra en París.
Sí.
Y las disfruté muchísimo. Por tanto, tal. Es verdad que me costaba algún disgustillo. Siempre recuerdo que recibí una carta de un votante socialista de Madrid, un hombre muy mayor, y dice: he votado socialista toda mi vida, pero como usted siga diciendo que es del Barça, no le voy a votar.
Coses com aquestes, ha dit aquest matí. Recuperem la conversa, que és molt interessant. Va, una pausa i ens quedem aquí amb el Màrius i l'Ernest una bona estona.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
Peugeot.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
11 i 23 minuts, aquí seguim el Tu Diràs. Escolta, que maco ha estat el dia d'avui. Ha plogut o no? On éreu signant, Màrius, Ernest,
no,
vosaltres?
No, no, no,
no. No caigut ni una gota?
No, no, ens hem salvat.
Bé. Sí, sí. Us han regalat algun llibre?
Ja, m'han regalat la biografia de Josep Pla, un cor furtiu de Xavier Pla, que en tinc moltes
ganes. A mi també, 1.500 planes, però és un llibre brutal. Sí, sí. O sigui, l'autor, que també es diu Pla, s'ha tirat 10 anys treballant. I escolta, i al final surten històries de contraband, d'espies, sí, és a dir, de morts inesperats. És a dir, ha agafat una figura que tots ens pensàvem, bueno, que la coneixíem, i li ha donat la volta.
Un llibre de 1.500 pàgines és ideal per aquests temps que el Barça ja no... s'acaba, sí, la temporada.
No, I quan l'acabes de llegir pots agafar tirar-li el cap a algú o posar-li un segon exemplar a les dues mans d'algun d'aquests que la temporada que ve espero que no hi sigui.
Neymar, vull saber la vostra opinió sobre la banqueta, avui que farem aquesta mini conversa aquí en aquesta paradeta literària. Abans, només una cosa, Ernest, tu que no, una bona editorial, ja heu participat, què t'ha semblat? Com has viscut aquest llibre amb el Màrius?
No, ha estat una experiència meravellosa. Crec que molt ràpid el Màrius, crec que ha tingut la virtut de treure-li coses que mai ningú li havia tret en 20 anys d'entrevistes. I aquest senyor, el que explica sobre el final d'ETA, en moments d'un dramatisme, que qui vulgui llegir el llibre quedarà al·lucinat, sobre el problema català, per mi és una perspectiva absolutament nova, i en política internacional, tota la seva visió del que passa a Europa, Ucraïna, Turquia, és que és trepidant i imperdible. Yeah. I dit això, m'he quedat impressionat avui, que ell s'ha fet un bany de masses impressionant en la única assignatura que ha tingut, que a més és que no el podíem treure. Yeah. És que no el podíem treure.
Imagina't.
No, no.
Em deixeu sortejar entre els oients un llibre que dedicareu? Màrius, vinga, va. La primera persona que truqui ara, 902-47700, s'emporta aquest Crònica de l'Espanya que dialoga, converses del Màrius Carol amb José Luis Rodríguez Zapatero. Veus que bé? Vinga. Hola, Damià López.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Abans de la carpeta de Xavi, que és una de les que tenim sobre la taula, i avui n'hem explicat algunes novetats, perquè els escenaris poden anar canviant. Tenim novetats també sobre la polèmica al Clàssic. Dami.
Sí, mira, podem explicar que aquesta tarda hi ha hagut creuament de comunicacions entre el Barça i la Federació Espanyola, després que Joan Laporta anunciés que el Barça demanaria la totalitat dels àudios i les imatges del partit. La realitat és que les paraules de Laporta no han quedat en una mera amenaça. Avui, a primera hora de la tarda, el Departament Legal de la Federació Espanyola ha rebut un escrit de part del Club Blaugrana en què el Barça demana això, els àudios i les imatges de tot el Madrid-Barça, més enllà dels 6 minuts que ahir la Federació Espanyola va fer circular a través de xarxes i que vam poder escoltar. Resposta de la Federació Espanyola, la que ja vam avançar i que avui mateix s'ha produït. La Federació Espanyola ha respost al Barça per escrit i li ha dit que la política és no facilitar aquest tipus de material i que no pensa fer una excepció, que és la normativa i que és per tots els equips. A partir d'aquí, que la política doncs, podria ser una altra i la Federació ser més transparent si no té res a amagar, segur que sí, que podria ser tot més fàcil si permetés als clubs veure el contingut sencer del material audiovisual del partit, segur que sí, però la Federació Espanyola sabem que considera aquest material d'àmbit privat i viu millor així sense tants problemes. A partir d'aquí, arribats a aquest punt, quina és la situació? El Barça ja sap quina és la posició de la Federació Espanyola i ara només queda una via, que és la via judicial. Si el Barça vol collar fins al final el CTA, la Federació Espanyola, el que li queda és que un jutge obligui la Federació Espanyola a entregar el material a través d'una ordre. Només així es podria desencallar la situació. I podem explicar que fa uns minuts s'ha decidit, el club ha decidit acudir a la via ordinària. El Barça portarà el cas als tribunals i demanarà una ordre a un jutge perquè obligui la Federació Espanyola a entregar aquest material audiovisual, les imatges i el vídeo del partit sencer per, com a mínim, tenir clar i dilucidar si hi ha alguna irregularitat o no en tot el contingut. A partir d'aquí, doncs, a la vista dels precedents o del que consideri el jutge, tenint en compte com està també les relacions entre la justícia i la Federació Espanyola, doncs veurem si al final aquest material pot sortir ara mateix dels budells de la Federació Espanyola, que és on es troba ara, però serà un jutge qui ho decidirà.
És bastant estrany, perquè què vol dir que això és un material privat? Escolti, al final el Barça forma part de la federació, no? O sigui, és un dels socis. És com si, no sé, en una societat, en una empresa, doncs hi hagués un accionista important en què demanés informació de la companyia i li diu, no, escolti, això és privat. No és privat, no és privat. Escolti, és privat, clar que és privat. Però el Barça forma part d'aquesta privacitat. No acabo d'entendre. Una altra cosa és dir, escolti, vingui a veure les imatges, no les deixarem treure... Tot això puc arribar a, per no crear més polèmica, puc arribar a entendre. Però, carai, que el Barça pugui veure les imatges, per això jo dic que hi ha una cosa que és terrible. Sempre ens quedarà el dubte de si no ens han volgut ensenyar una imatge que tenien i que donava la raó al Barça en el sentit de que la pilota va entrar. I això jo trobo que hauria de ser argument suficient perquè algú amb dos dits de front a la federació, tampoc sé si n'hi ha masses d'aquestes característiques, però vull dir que algú digués, escolti, doncs, diguem al Barça que vingui aquí, que s'ho vegi i que se'n vagi, algú que representi el Barça que ho vegi.
Jo crec que el Barça estigui indignat i dolgut és lògic, perquè totes les jugades del clàssic van caure
del mateix costat,
del mateix costat. Crec que el Barça està molt indignat amb l'única jugada de la qual no tenim proves. No hi ha cap prova per mi que la pilota entri. Em sap molt, jo tinc la sensació que la pilota entra, absoluta, però no hi ha cap, ho sento molt,
alguna imatge de mòbil d'aficionat, no t'ho sembla?
No hi ha cap imatge concloent científicament, no n'hi ha cap, perdona. A mi em sap molt de greu, perquè jo també tinc la sensació que entra. En canvi...
Bueno, concloent científicament, no. Per perspectiva, a mi n'hi ha algunes
d'aficionats que sí. Ja. No pots decidir amb aquella imatge que has de tirar enrere la decisió de l'àrbitre. No ho pots decidir. En canvi, per mi és de llibre que he vist en una imatge el penal de Lucas Vázquez, qui posa la cama per simular el penal, és Lucas Vázquez. A mi em sembla molt clar. Dit això, entenc la irritació, entenc la indignació, entenc això. Ara, el Barça ha passat a una fase següent. I la fase següent va començar sent un brindis al sol, parlant de repetició del partit, que tots sabem que això no passarà mai. I ara, en la via, diguem-ne, judicial, parlar d'adulteració de tota la Lliga, tot això, aquesta via per mi ja és trumpisme, eh? Aquí estem a Donald Trump, ja. Sí, això és... desviar l'atenció dels teus problemes interns, d'una manera gairebé infantil, Llavors la virulència del Barça just al moment en què ho ha perdut tot, home, no cal ser Hercule Poirot per veure que l'estratègia va justament a inflar aquest problema, a fer un show d'aquest problema per tal d'amagar la resta. Home, a mi m'agradaria també que el club alguna vegada sortís després d'una derrota a explicar-nos què ha passat i què està passant i què passa amb l'entrenador.
Què en penses d'això?
No, llavors, no.
La novel·la, aquesta novel·la que vas començar tu de l'entrenador té encara molts capítols per escriure.
Sí, sí, sí. I a més la ficció en alguns moments sembla que es converteix en realitat. O sigui, jo el que crec és que tot això de la regla del 1-1,
sí,
això no és la panacea, eh? Perquè, clar...
No, és poder operar amb normalitat.
No, podeu parar, però és que per poder operar has de tenir diners.
No, però vendràs algun jugador... Clar,
si et vens un futbolista per 100 milions, que tinguis 100 milions per fitxar amb un altre.
No, tindràs 100 per fitxar. I llavors, no seran 25 i com a la regla 1-4.
Ets un geni. O sigui, et vens un futbolista per 100 milions, en compres un altre per 100, i amb això millores la plantilla? No, sí, som uns genis.
Si ho fas bé, sí. Per què no?
Som uns genis. De sobte serem... De sobte serem... No ho dic, perquè aquí s'han dit... Estic sentint unes coses de dir, bueno, que potser ve Bernardo Silva, potser tal...
Bueno, que es pot intentar abordar un fitxatge com el de Bernardo Silva.
Seria un altre jugador que ve del City. Sí. Ah, no. del City normalment ve mercaderia...
deteriorada.
Mercaderia deteriorada o antiga. O antiga. No, ho dic perquè jo podríem començar a parlar d'un principi que no està malament per anar per aquest món, que és el que no vol Pep Guardiola, jo tampoc ho vull.
Això no estaria malament, eh? Un principi que posar-ho fins i tot hasta les samarretes.
Sí,
eh?
Sí, és a dir...
A la sortida del túnel de les samarretes.
És a dir, Pep Guardiola en sap de futbol, sí o no? Sí, no?
Sí, sí.
Molt bé. Doncs si ell no vol un jugador, jo tampoc. Aquest, no...
Joao Cancelo, ho dic... Joao Cancelo.
Eh? Sí.
Ostres, si és molt bon jugador, sí. És que la toca molt bé. Sí. És que, no. És que és un futbolista, sap centrar, doncs, allò el primer... Fantàstic. Però és un coladero darrere.
No, dic,
sí. Llavors, vull dir... Quan tu fitxes un tipus que veus que sap jugar a futbol, penses, i per què se l'ha tret de sobre? Sí. I no en vol saber res, perquè el primer el va passar al Bayern, després el... i que el Bayern tampoc el vulgui, vol dir que tens un problema. Bueno, clar, és l'home que surt més retratat a la premsa mundial,
sí, i segona,
però retratat en el moment en què els fan un gol.
Segona reflexió, crec que en la novel·la, en aquests moments, estem en un joc, diria, diabòlic, a veure quina de les dues parts li fa dir no a l'altra, eh? I el joc diabòlic ha començat amb el que vosaltres heu explicat aquesta nit, perquè si realment a Xavi se li demana,
se li planteja
que ha de fer canvis en el seu staff,
se li recomana.
Això, amics meus, és el...
Reforçar-lo, potenciar-lo, millorar-lo.
Amics meus, és el principi de la fi. Eh? Perquè això, tots sabem que no ho acceptarà. Tots sabem que no ho acceptarà. I per tant, aquí ha començat un joc a veure qui fa dir que no a l'altra part. Dit això, queda clar també que hi ha una relació directa entre la continuïtat de Xavi i l'estat de l'economia del Barça. Hi ha una relació directa. I com que hi ha una relació directa, bé, podem en qualsevol moment tornar a l'escenari, que és l'escenari en què érem fins fa molt poques hores, en el qual Xavi era el principal candidat a continuar a la banqueta del Barça per la senzilla raó que no tenia alternativa.
I després Márquez, si no. Saps? És a Xavi i després Márquez.
Sí, però... Però
no, però que lliga amb això que dius, de dir, però com que no podem sortir a fora...
Però Márquez és una alternativa, de veritat. No, jo...
Hi ha gent al club que ho considera, que sí, o ho considerava abans de ser tan optimistes en poder tornar a la regla 1-1.
Perdona un moment, eh?
Sí?
Aquest senyor ha rebut dos avisos del club. El primer per postular-se com a entrenador del Barça... El primer dia que se li va fer una pregunta a la roda de premsa i li van haver de tocar el crostó pel club. I la segona és més greu. La segona és per fer publicitat d'una casa d'apostes sense haver demanat permís al club. Aquesta va ser dura, eh? I va haver-hi gent a dins del club molt indignada. Ara que parlem d'indignació. Aquest senyor té dues targetes grogues, eh? Llavors, jo el que vull dir a l'Eix és que el Barça en aquests moments té problemes molt més bèsties fins i tot que tot això que estem dient. Per mi el principal problema és quin objectiu té aquest club. Que a mi m'agradaria que m'ho expliqués. Quin objectiu té aquest club? Seguir improvisant? Anem canviant d'opinió cada dos minuts? O anem a parlar de veritat de en quin estat estem i a què aspirem? És a dir... Perquè no comencem a parlar de les coses normalment. Per exemple, comencem a dir que podrem fitxar jugadors pocs i no competitius i, en canvi, tenim els nens. Això obliga un projecte a mig termini. Haurem de començar a dir que no cada any ho podem aspirar tot. Haurem de començar a dir que perdre no tindrà conseqüències. Perquè perdre serà necessari per fer un determinat període de transició per poder formar un equip a mig termini. És a dir, haurem de començar a parlar de projectes a mig termini, a un cert temps vista. Llavors,
però si això no... és una mica...
No, és que,
en el món en el que vivim, no creus que és que molt complicat?
Tot el que heu explicat aquesta nit de anem a fitxar Bernardo Silva, anem a fitxar grans jugadors, tornarem a la regla de l'1-1, serem capaços de fer un equip competitiu, ara ja podrem fitxar un nou entrenador. Això per mi és... Tornem a tots els problemes de l'estiu passat, que és l'autoengany.
tornem a l'escenari d'autoenganyar-nos, de fer veure que podem formar un equip competitiu a curt termini. Això, en aquests moments, tal com està aquest club, no és possible. No és possible. El que és possible és construir al voltant de Lamine Yamal, que és una bèstia, de Cubarsí, de Fermín,
de Balde, no ens oblidem, de Balde, de Gavi, que estan
de Balde, de Gavi i de tot el que vulgueu, que és una meravella el que hi ha. Però això no és possible pel curt termini. Llavors, si ara ens pensem que perquè vindrà Bernardo Silva, que per cert, perquè vingui Bernardo Silva ens haurem de vendre Araujo, eh? És a dir...
O Rafinha, o Koundé, o De Jong.
És igual, per vestir un sant en desvestirem un altre.
Bueno, és que hi ha alguns sants que hi ha, en fi, que... El martirologi l'hem tingut els aficionats, eh?
Podries fer un rànquing i la gent
en posaria uns quants. Però Haaland
no vindrà. Alguns pensem que per sort. Haaland no vindrà. No vindrà. Mbappé no vindrà. Això, no és possible fer una injecció de talent de forma bèstia en poc temps, tal com està l'economia d'aquest club. Per tant, o canvien els objectius i, per tant, el discurs se'ns comença a parlar com adults i assumim entre tots que ve un període que ens podem il·lusionar amb algunes coses, però que venen sacrificis a curt termini, o llavors tornem a la droga de cada estiu. Que és, no, si tenim una plantilla collonuda, si és que és la millor del món, si és que mira, ha vingut bé...
Però a tots ens agrada il·lusionar-nos una mica. Però ja t'entenc el que vols dir, que s'ha de ser realista, però...
Escolta, a mi no hi ha res al món que em faci més il·lusió que el talent de Lamine Yamal. Res! De fet, tot això que em porteu aquí sobre la taula, aquesta mercaderia caducada que m'heu portat tots aquests anys, no li arriba ni a la sola de la sabata de Lamine Yamal. I probablement tampoc...
I t'han portat un delanter centre...
De quants anys?
Fitxat.
De quants anys?
De 19.
Ah, Vitor.
Tenim un delanter centre de 19 anys.
Que em parlaves de Lewandowski.
Ah? No. Però és que se suposava que era un recanvi a Lewandowski, que es va portar de pressa i corrents, que es va fitxar i que es va fer venir abans d'hora, que no el va demanar ningú, que algú va descobrir que aquest tal Kurik és l'home que ha fitxat més paquets. O sigui, aquest tio hauria de treballar per Amazon, perquè la seva especialitat és els paquets els col·loca, però amb una facilitat i amb una rapidesa extraordinària. És a dir, que, o sigui, jo vull un entrenador que també li digui a Laporta, que també li digui al director esportiu, escolta, aquest jugador no el necessito ni el vull.
Ja li he dit.
Bueno,
ja li
clar,
he dit. No.
En el moment en què tu treus del camp a Lewandowski contra el Madrid i no el poses amb ell, vol dir que és que no hi confies.
Bueno, és que contra el Madrid va haver-hi dos missatges de Xavi a Deco. Dos missatges. Va haver-hi primer el canvi de Lewandowski i deixar el camp a Lamine Yamal i no fer entrar a Vitor Roque. Va haver-hi dos missatges de l'entrenador a la direcció esportiva en aquell partit.
Al PSG i al Bernabéu.
Sí, dos missatges. I va haver-hi també un missatge cap a la directiva per dir que aquest senyor de 60 quilos aquí no juga ni un minut en els partits importants.
Home, és que si Xavi continua com a entrenador i al final s'acaben posant d'acord, jo tinc bastant assumit que Vitor Roque marxarà cedit.
Ah, molt bé.
Jo tinc bastant assumit, perquè sí, és que s'està veient que no hi compta.
Fa 5 minuts era el Tigrinho que havia d'arreglar el Barça de gener a juny. Això fa 5 minuts, eh?
Sí. Escolta, a tu t'agradaria que es quedés Xavi al final o no, Ernest?
És que jo crec que tal com està la situació, és que no veig l'alternativa. Quina és l'alternativa? És a dir, en la situació actual, el de la casa d'apostes...
Márquez, no t'agrada?
Home, no. Jo no el vull.
I si el Barça té la regla 1-1 i pot fitxar, no t'agradaria que anés a fitxar un bon entrenador? Que se'l creiessin tots, eh?
És que jo crec que no es tracta... La pregunta és errònia. És que si Xavi es queda en un context en què apostem per la Masia, deixem de fitxar Vitor Roque, reorientem els objectius del club, ens tornem un club més humil, amb un altre discurs... Tractem a la gent com adulta, li venem un projecte a mig termini.
No és el discurs d'aquesta directiva,
no,
eh?
No. Però, per tant, per mi és un pack, Aleix. En aquest pack veig a Xavi. Veig a Xavi, que a més a sobre és un paraigües per la porta, perquè tot el que sigui que Xavi no continua, la porta es queda a la intempèrie.
Sí, és així. Escolta, m'acompanyeu a la següent paradeta literària avui del Tu Diràs?
Per cert, jo crec que Xavi no seguirà la pròxima temporada, però
caminant,
però
sí, cap allà,
jo crec que no continuarà. Jo crec que no continuarà. No, és, bueno, sempre, sempre quan un té intuïcions, les intuïcions és perquè
té
has posat inputs, l'orella allà on
algun
no tocava. Però tinc, no, tinc l'input de que el president del Barça no li fa il·lusió continuar amb Xavi la propera temporada. I això...
I li fa il·lusió Márquez?
Això no ho sé.
I li fa il·lusió Hansi Flick, de veritat.
No ho sé.
Escolta, no sé si coneixeu dos grans periodistes.
I tant.
A més són sabadellencs, vull dir que són de la meva terra, em fa molta il·lusió. Àxel Torres. Hola, Àxel.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit? Benvingut a RAC1. Has vingut mai o no?
Gràcies. Sí, he vingut cada cop que he tret un llibre.
Són
les vegades que he vingut.
M'encanta, bé, així promocionarem el llibre. I el Toni Padilla, bé, habitual col·laborador. Hola, Toni.
Hola, bona nit. Tant sou majoria absoluta de sabadellenc?
A la taula sí, ara
mateix. Sí, teniu un pla per dominar el món.
Bueno, no sé si...
Comença avui, veig.
No sé si l'Aleix viu a Sabadell encara.
No, malauradament no. Tota la família hi viu i jo no.
O sigui, cap vivim a Sabadell ja.
No, clar, tu tampoc. El Toni no, el Toni està aquí a Barcelona.
Per tant, no us agrada tant Sabadell.
Sí, ens agrada molt, però jo és que no condueixo, llavors és una mica...
Com els ferrocarrils.
Els ferrocarrils van molt bé, però...
Perdona, ara... no conduïu ni tu ni el Toni?
No teniu cotxe?
No,
jo no tinc carnet de conduir.
I tu tampoc?
Com va dir l'il·lustre sabadellenc Armand Obiols ja fa més de gairebé 100 anys, no hi ha cap mena de problema en viure al barri de mar.
De totes maneres, la indústria de l'automòbil va començar pràcticament en aquells moments, eh? O sigui que podíeu anar espavilant, eh?
Mira, escolta'm.
Havíem d'escollir entre el vi i el carnet de conduir.
Ens va
tirar l'analogia.
Mira, el que avui heu tret, com ha anat Sant Jordi, per cert?
Bé, sí, distret, sí.
Heu estat per aquí, per Barcelona?
Sí, bé, hem coincidit a Sabadell al matí i després jo he fet 3 parades a Barcelona. M'he mogut molt caminant i bé, ha anat bastant bé.
Mira, l'Àxel ha tret...
M'encanta el format d'aquest llibre, eh?
El llibre, aquest és el del Toni. Mira, l'Àxel ha tret Cròniques Balcàniques, d'Editorial Contra, aquí els tenim, que ara els penjarem a les xarxes, i també, sí, que els oients ens ho pregunten, sortejarem un exemplar de Cròniques Balcàniques de l'Àxel Torres i un exemplar del Mala Piel del Toni Padilla de Hooligans Ilustrados, Libros del Cao. Àxel, t'he de reconèixer que no he tingut temps encara de mirar-me
és més llarg,
el Cròniques Balcàniques.
Hi ha moltes fotografies.
Hi ha fotos al mig, sí.
I en canvi, el Mala Piel, que és un format de butxaca, molt petitó, del Toni Padilla, me l'he llegit aquest cap de setmana i t'he de dir... que m'ha encantat, Toni, abans ho deia el Joan Maria Pou, es llegeix molt ràpid, perquè és un llibre petitó, edició de butxaca, amb 130 pàgines són, però més enllà d'això, t'enganxa perquè és la teva vida explicada a través del Centre d'Esport Sabadell. I clar, jo fa anys que conec el Toni. No som íntims, però et considero un amic, i no sabia moltes de les coses que expliques de la teva vida en aquest llibre, no? És que una mica obrir el cor i explicar-li a l'oient i al lector com ets, no? Una mica. M'agrada molt.
Sí, aquesta és una col·lecció que fa la gent de Libros del Cao, un editorial de Madrid, que ja fa una dècada van començar aquesta col·lecció que es diu Hooligans Ilustrados, i van tenir l'ocurrència de demanar periodistes, guionistes, escriptors, qui fos, que fossin coneguts per tenir certa posició per un equip de futbol, que expliquessin la seva vida o el seu punt de vista del que fos a través del futbol. Els primers van ser l'Enric González, que va fer un clau peric amb l'Espanyol, el Nacho Carretero amb el Deportivo La Coruña, i mira, el darrer m'ha tocat a mi, i al final vull que sigui un homenatge a una ciutat que m'estimo molt, que és òbviament la meva, Sabadell, el meu club de futbol, i també a partir d'aquí també explica la meva família, perquè és cert que jo no puc explicar qui sóc sense el Sabadell, perquè és cert que la primera conversa que els meus pares tenen, els meus pares coneixen un ball d'aquests de diumenge, al club d'entració posaven sobre unes fustes sobre la piscina i treien la gent a ballar. I la meva mare...
Allà al carrer Montcada, a Sabadell? Allà,
sí, sí. I la meva mare, que és sabadellenca de sempre, li va venir l'immigrant andalús i... Oi, morena, com estàs? I ella com va dir, fot el camp.
La van gatussar.
I no el volia. No. Se'l va tenir a sobre.
Sí.
I llavors ell va insistir, si quieres quedamos después del futbol. Ah, però de qui equip eres tu? Del Sabadell, pam, ja està. I a partir d'aquí, clar, la primera conversa ja és el futbol. I anys més tard em van admetre que a mi no em volien tenir. Que ja tenien una filla, que volien esperar més per tenir el segon fill perquè no tenien calés, i que un dia vam guanyar 1-0 al Nàstic de Tarragona amb gol al minut 85, i el meu pare va tornar a casa eufòric i va dir, Montse,
fem el Toni.
I aquí estic. Clar, no puc explicar-me d'una altra forma que no sigui sense utilitzar el futbol.
Estàs fotut de la veu d'avui? De parlar amb la gent?
Ha firmat amb la veu.
Ha parlat molt, ha xerrat molt, Àxel.
Diu que ha parlat molt amb els lectors, sí.
és un termòmetre. Que bo. I veia sabent com estava la gent, o sigui, bueno, en general he vist gent molt, molt estoica. Bueno, una setmana complicada.
Sí, sí, sí.
A la Sabadell, no, a Sabadell estàvem contents perquè vam guanyar.
Però, clar, no. Perquè encara té opcions de salvar-se. Cròniques balcàniques, de contra, què és, un viatge teu pels
Són
Balcans?
Són 5 viatges.
5 viatges pels Balcans futbolístics?
Sí. Durant 10 anys.
Sí. Ah, 10 anys, 5 viatges als Balcans.
Sí, el primer és el 2013, l'últim és el 2023, i el primer que realment aterro sense tenir una idea molt clara de què farem, i vaig amb un fotògraf, i ens trobem amb que, sobretot quan anem a Kosovo, ens trobem amb que la selecció de Kosovo, amb un breu període de temps, passa de no estar en més a cap federació a que li comencen a deixar jugar partits oficials, l'admet FIFA i l'admet UEFA. Aleshores jo hi vaig tornant cada 2x3 perquè cada any passava una cosa històrica. Llavors una mica és el recull d'aquests viatges. També hi ha molta presència d'Albània, perquè Albània es classifica per una Eurocopa, sí. Té un partit molt famós contra Sèrbia, que és un partit amb un rerefons polític molt fort.
El del dron?
El del dron.
No recordo,
el del
sí.
dron, el del dron. Jo no vaig anar al del dron, vaig anar a la tornada, quan es jugava Albània, i que era la venjança del dron, i que era un partit que va tenir una repercussió extrema als Balcans, que a més que si Albània el guanyava anava a la seva primera Eurocopa, el va perdre, però va acabar anant a l'Eurocopa després.
Que bo. Doncs mira, cròniques balcàniques. Ara el sortejarem, eh?
Jo impugno el sorteig i me'ls enduc, eh?
No, mira, ara ho farem a través del correu electrònic. Va, tu diràs @racu.net les dues primeres persones, els dos primers correus que ens arribin amb totes les dades ja, demanem? Totes les dades, eh? Val, adreça del carrer, no? Adreça del carrer i telèfon, les dues primeres persones que ens envien la seva adreça i el seu telèfon, a tu diràs @racu.net, s'emporten el primer, el de mala piel, i el segon oient, el de Cròniques Balcàniques, perquè sí, de l'Àxel Torres. Ens quedarem en aquesta paradeta, uns minuts, amb l'Àxel i el Toni. Us deixo marxar avui, tranquil·lament, Màrius i Ernest. Descanseu, que ha sigut un dia llarg, també, i ho entenc.
I ara què fem? Hem de continuar a pujar a Montjuïc?
Dilluns, ara dilluns. No fa gràcia pujar dilluns al Barça-València?
Bueno, és que em sembla millor pla per un dilluns. És a dir, jo encara treballo i encara...
I dimarts vindrem aquí després del Bayern-Madrid, de l'anada de semis. Dimarts farem tertúlia, què et sembla?
Jo crec que hauríem d'anar-ho deixant, això de l'esport, fins la temporada que ve
i de moment
no sé, anar a fer algun sacrifici.
I el clàssic que repetirà quan serà?
No, reclamarà. Queda una cosa xula, que és un Girona-Barça el 4 de maig, que és d'aquí dues jornades, que això pot
jo
ser...
Jo tinc una teoria que li vaig dir amb l'Ernest, que allà es va trencar tot. Aquell partit...
En el 2-4 aquí?
El 2-4 és un partit en què el Barça perd la seva virginitat aquesta temporada. És a dir, allò és un maltracte. O sigui, per què? Perquè el Barça, que és el club que segurament és el més representatiu de Catalunya, etc, aquell dia veu a les portades dels diaris, per primera vegada, i ho he vist més vegades aquesta temporada, que la portada se l'endú el Girona. I que el Girona passa a tenir vida pròpia. No vull dir que no la tingués, però el Girona es creu a si mateix que és un equip que pot mirar el Barça de tu a tu i que, a més, li pot guanyar la mà al Barça. I que, escolta, i que sí, a 6 o 7 jornades d'acabar la Lliga els culers estiguem patint perquè no queda tercers, perquè el Girona està empenyent darrere, vol dir que el Girona ens ha guanyat la mà.
A veure què passa al partit de tornada, 4 de maig.
I a veure com acaba la novel·la de Xavi.
I a veure com acaba, sí, això durarà molts capítols encara. Gràcies, eh?
Creieu que durarà tants capítols? Jo crec que això...
Esperem que no.
Jo crec que això anirà ràpid.
A veure com va la trobada.
Això ha donat unes voltes, això ha fet un gir, això... Espera que el guionista ens té preparat un gir.
Ara en seguirem parlant. Gràcies, Màrius, Ernest.
Un plaer.
Ara seguim amb l'Àxel Torres i el Toni Padilla.
RAC 1. Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les games i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Perdona, t'ha caigut un traster.
Deus voler dir un euro?
No, no, t'ha caigut un traster.
Però per què?
Ara tens el teu traster a Blue Space per un euro al primer mes. Truca al 900-250-900. Blue Space, com més vius, més espai necessites. Oferta vàlida per trasters i nous clients. No inclou assegurança, fiança ni despeses de gestió. Consulta la resta de condicions perquè sigui aplicable als nostres centres Blue Space.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Vols canviar de somriure? A Grup Doctoble D gaudeix d'un somriure perfecte amb les tècniques més avançades en ortodòncia invisible. I amb motiu de la inauguració de la nostra clínica Sant Cugat, et fem un escaneig 3D gratuït de la teva boca i un estudi personalitzat. Informa't a bladegrup.com. Grup Doctoble D.
Necessites un cop de mà per cuidar els teus pares? Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. La teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
Arriba el Vespa Fest a la teva ciutat. Del 22 al 27 d'abril et presentem a la xarxa de concessionaris de la província de Barcelona les noves Vespa Primavera i Sprint. Hem preparat unes condicions exclusives perquè accedeixis al fascinant món Vespa.
A més, si ets dels primers 50 clients, tindràs un regal molt especial.
Visita'ns a la xarxa de concessionaris de Barcelona o informa't a vespa.com.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva, llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
3 minuts i la mitjanit, aquí seguim en aquest Tu diràs, avui especial Sant Jordi, amb aquestes parades radiofòniques literàries que hem anat muntant, i l'última que ens quedava, a més a mi em fa molta il·lusió, poder retrobar-vos aquí en un estudi, l'Àxel Torres i el Toni Padilla. Hem parlat dels seus llibres, Mala piel i Cròniques balcàniques. Els hem sortejat ja, tenim els dos guanyadors, Oriol? Em comenta des de la producció i ja està. Ha estat rapidíssim, això. I abans de marxar encara sortejarem algun llibre més. No serà una altra edició de les vostres, però algun llibre més sortejarem d'algun bon amic.
Però molt bo.
Sí, sí, sí. Què? Vas estar al Clàssic, al Bernabéu?
Sí, sí, sí. Crec que va sortir per la tele, que hi era.
Sortir bastant per la tele. Com vas viure tot el show, tu, des de la teva posició? Tot el que ha passat després, Àxel?
Home, el que ha passat després... El tema del gol fantasma, doncs, òbviament, és bastant extraordinari que es parli de repetir el partit. Que hi hagi polèmica en jugades és normal, passa en tots els partits, i si és un partit com aquest, doncs passa més, i si a sobre hi ha jugades controvertides, doncs passa encara més. Bé, el partit, jo vaig tenir la sensació que el Barça estava millor durant més fases que no pas el Madrid. De fet, pensava que el guanyaria. El que passa és que el Madrid ja sabem que té una capacitat impressionant per acabar imposant-se en contextos que sembla que no domina, no? I bé, es va repetir una mica una història que hem vist moltes vegades, però a mi en general el Barça em va agradar bastant en el partit de diumenge.
Vosaltres a la transmissió televisiva com ho viviu? Clar, teniu les càmeres que teniu, no? I aneu veient, que et va semblar que era gol, que no era gol, vull dir, és un moment estrany, no? Entenc també, estant en directe.
Sí, a veure, al final veiem les repeticions que veu la gent a casa, no veiem més.
No teniu cap més, val.
En directe, què va semblar? Home, la cabina està molt amunt, al Bernabéu. I no sé dir si la pilota va entrar o no. Joaquín va dir que li havia semblat que havia entrat, que estava al meu costat i va dir que li havia semblat que havia entrat. Bé, en aquell cas el que hem de fer nosaltres és explicar com funciona el protocol, és a dir, explicar que si no troben cap imatge no donaran gol perquè l'àrbitre de camp no ha donat gol i per tant no el pot rectificar si no té una prova no contundent, sinó palmària, no? És a dir, una evidència. Igual que si hagués donat gol, tenint les repeticions que tenien,